Avui toca Espai Temàtics per tancar aquesta tercera hora del programa i l'Òscar va suggerir que féssim un recull de cançons, bon dia Òscar,
bon dia Àlex,
de cançons antibel·licistes.
Doncs sí, com que està el panorama una miqueta com està, doncs intentem adaptar una miqueta també els espais a l'actualitat. I en aquest cas, doncs, tot un seguit de temes, veurem si tenim temps per tots, perquè n'hi ha, però allò per parar un tren de temes, doncs, d'artistes que han criticat, doncs, algun moment d'aquests, la Guerra Freda, la Guerra del Vietnam, bombes atòmiques, etc. I molt sovint, doncs, el que comentaves tu aquest matí, quan escoltem cançons, doncs, estem amb la marxeta, o mira que bé que toca la guitarra, o en fi, com pot passar amb aquest tema dels Iron Maiden. Doncs tot això té una història i si et sembla, doncs ràpidament l'expliquem. Doncs, per exemple, aquest tema dels Iron Maiden es titula Two Minutes to Midnight, és un dels temes més coneguts, veu de Bruce Dickinson, que després va deixar la banda, va tornar a activar una miqueta. Estem parlant de l'any 84, Àlex, un àlbum mític de la banda, que és el Powerslave, i en aquest cas, doncs, estem, si vols tu, amb les últimes fuetades de la Guerra Freda, la rivalitat, com bé sabem, entre blocs encapçalats per la Unió Soviètica i els Estats Units, i que tenien el món una miqueta allò de veure què passarà, no? Doncs, diguéssim que un potencial nuclear desmesurat que podia enviar-nos a tots a passeig ràpidament, apretant un parell de botons, un de cada costat de l'oceà. Doncs els científics atòmics de la Universitat de Chicago van crear un rellotge simbòlic que es manté des de l'any 1947 amb la finalitat d'intentar salvar la raça humana. És el que es coneix com el rellotge de l'apocalipsis o també el famós rellotge del judici final, yes. I s'utilitza, doncs, de manera analògica, és analogia horària, per mesurar el risc de l'espècie humana, doncs, quan més t'acostes a la mitjanit. En un primer moment dic que el rellotge representava l'amenaça de la guerra nuclear global, però des de fa algun temps inclou, per exemple, el canvi climàtic del que tant parlem, el desenvolupament de les ciències, la nanotecnologia i tantes altres coses. Doncs aquest tema, per on va? Doncs perquè el número de minuts per la mitjanit és el que medeix el grau, diguéssim, d'amenaça nuclear, ambiental i tecnològica per la humanitat. Dir, per si us voleu espantar una miqueta, que el setembre del 1953 el rellotge va arribar a les 23 hores 58 minuts. I d'aquí aquest 2 minutes to midnight. Dos minutets perquè se n'anés tot a no risc.
A fer trons.
Exacte. Vinga, més coses. Anem amb un tema molt conegut de nena que es titula 99 Luftballons en la versió en alemany i 99 Red Balloons en la versió en anglès. Doncs ens situem aquí a l'any 1983, la banda Nena, i en aquest cas qui té aquí una importància és el guitarrista de la banda, que és Carlo Cargues. Sembla ser que aquest bon home, no sé en quin estat, perquè no ho expliquen, doncs venia de veure un concert dels Rolling Stones a Berlín i va observar com al final del show, doncs, van deixar anar coses aquestes que fan els Stones, Pink Floyd i altres bandes, doncs van deixar anar tot un seguit de globus vermells a l'aire. Doncs què li va agafar amb ell? La paranoia de veure com anaven avançant aquests globus cap a l'horitzó i li va venir la idea que això era un atac directament sobre el mur de Berlín llançat per la Unió Soviètica. I a partir d'aquí va anar creant una miqueta, doncs, la seva paranoia, que va acabar amb una cançó, doncs, que ara deia el David, em deia, home, aquesta cançó vols dir que té algun missatge? Doncs aquesta cançó va ser número 1 a Alemanya Occidental l'any 1983, és prou coneguda, però sí que és veritat que, a veure, tampoc li aniries a buscar massa un rerefons, que finalment, i curiosament, doncs, sí que té. Interessant la història també de la cançó dels The Farm, All Together Now. En fi, una cosa que em sobtava preparant una miqueta l'espai aquest d'avui és que jo aquesta cançó, quan em començava a sortir una mica l'acné juvenil, allò de l'edat del pavo, que ens obrien la discoteca el diumenge de 5 de la tarda a 9, i a les 9 i 5 ja tenia esta mare a la porta, doncs aquesta cançó ens la posàvem per ballar allà a la pista. Ah. I dius, doncs no era massa per ballar. La cançó dels The Farm explica una miqueta l'esperit de Nadal, que sembla ser que van veir els cors dels soldats que participaven a la Primera Guerra Mundial, i es va improvisar una treva per celebrar les festes. Els The Farm el que van fer és recordar aquest esdeveniment en aquesta cançó. Això ens situa molt lluny, la nit del 24 de desembre de 1914, és a dir, fa 104 anys. Doncs una nit de pau a Bèlgica, banderetes blanques una miqueta per tot arreu, i és que doncs, ens trobem aquí en Bèlgica convertida allò en terra de ningú, i les forces de l'imperi alemany el que van fer és decidir que aquella nit doncs, podien deixar de costat una miqueta les armes. Com ho van fer? Doncs els responsables els hi van enviar més menjar, més beguda i sobretot més tabac, i a partir d'aquí, doncs, aquella nit hi va haver una miqueta de pau, i és el que explica aquesta cançó, que nosaltres ens feia moure una miqueta i fer ballarusca, mira, coses d'aquesta que té la vida.
És el que et dic, que hi ha moltes cançons que si analitzes una mica la lletra no...
Sí, 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 és com un dia comentàvem lo de l'Hotel Califòrnia, la depressió a sobre, Estats Units a punt de fotre's una patacada espectacular allà a la primera cantonada i tothom, ui, que xula la cançó, eh? Vinga, Green Day, American Idiot. Doncs els Green Day, que per cert, aprofiten aquí, si mires una miqueta el títol de la cançó, American Idiot, diguéssim que la punyalada American Idol també és una miqueta important, fotent-se'n d'aquestes coses, però explica la història, una història que començaria un 23 de febrer d'un personatge anomenat Jesus of Suburbia, és a dir, Jesús dels suburbis. És un jove nord-americà que, diguéssim, està fart de veure pels mitjans de comunicació, especialment la manipulació que pateix la televisió, sobre les mentides que explica l'administració Bush sobre la guerra de l'Iraq. I a partir d'aquí, doncs, diguéssim que el pentinen una miqueta sense pintar. És un tema llargot i que explica moltes més coses, de com va passant el dia d'aquest personatge. Vinga, més coses aquesta, jo crec que la coneix tothom. Bob Dylan, Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? Aquest és un clàssic amb un Bob Dylan que té 21 anys, revolucionari. Sí, sí, doncs aquí el que fa, diu, crec que entre el gran nombre de criminals que existeix, si mirem la lletra, diu, es pot comptar els que giren la cara quan veuen que les coses van malament i que saben que les han fet malament. Diu, jo només tinc 21 anys, diu, però els que en teniu més i els que heu fet ja masses guerres, doncs també diguéssim que els moca sense mocador. Finalment, Blowing in the Wind és una cançó d'una generació, que parla d'una generació que vol canviar el món i que està una miqueta farta de veure que els que tenen diners o els que dominen els governs doncs són una miqueta els que decideixen. És el que Dylan anomena la gent que té sang als ulls, és a dir que d'alguna manera s'interpreta que qui té els ulls allò una miqueta vermellós tacats, o alguna cosa té amagat.
Tacats de sang, no?
Tacats de sang i que, evidentment, el deixen sec per veure el món real. Una cançó que ja ho vam comentar un dia, ens ha enganyat sempre, Born in the USA. Aquí hi ha molta queixa entre la lletra, l'autèntic significat de Born in the USA no era el discurs patriòtic que pretenien reivindicar, per exemple, els republicans, sinó tot el contrari. El protagonista de la cançó el que vol és desemmascarar aquella Nord-Amèrica mítica que era la imatge de la Nord-Amèrica de Reagan. I diguéssim que, d'alguna manera, critica, per exemple, gent que va anar a la guerra, explica la història d'un germà que va perdre la vida a la guerra del Vietnam, i això és una miqueta una imatge que tenim en una de les entregues de Rambo, no sé si és Acorralado, la primera o la segona, que quan torna intenta buscar buscar feina, és un veterà i el foten fora dels pobles i passa el que passa. Doncs explica això d'aquest noi que quan torna vol treballar en una refineria i ja no li donen ni feina. És a dir, el poc reconeixement que tenen doncs, molts d'aquests soldats.
Amb problemes mentals molt, molt greus per aquest rebuig. O sigui...
Sí, sí. En fi, doncs tens això, tens Nacido el 4 de Julio, en tens moltes d'aquestes que t'expliquen històries similars. Què més? Doncs de Bruce Springsteen a Deep Purple i Child in Time. Escrita per tots els integrants de Deep Purple el 1969 i d'un disc imprescindible, si us agrada Deep Purple, l'any 70, el disc In Rock. I ara, en aquest cas, doncs, amb un riff interessant, agafat d'una altra cançó, per cert, del Bombay Calling. Aquí parla de la mort durant la Guerra Freda de David LaFlamme, que era doncs, el pare d'un músic, d'un violinista, i que havia escrit, per exemple, la cançó It's a Beautiful Day. Doncs explica una miqueta també tot de gent que, doncs, allò, per estar en un lloc, diguéssim, equivocat en el mal moment, doncs acabava també deixant-s'hi la pell. Vinga, Earth Song. Evidentment, quan dius Earth Song, et ve directament al cap Michael Jackson, 1995, el mític àlbum History, i una cançó que, per cert, aquell any va estar prohibida als Estats Units i a 20 països més del món. Per les imatges que es veuen, no sé si ara les tens presents. Aquesta cançó la va escriure en un hotel d'Àustria mentre estava de gira i aleshores de descans sembla ser que mirava una miqueta. Jackson era molt aficionat a la tele, no només mirava Disney Channel, com diuen alguns. I ara, en aquest cas, doncs, desastres de guerres, la lluita pel poder, la tala indiscriminada d'arbres, com es carregaven els boscos, la matança de balenes, discriminació racial, que la selva finalment doncs, ha arribat a un punt que hi ha més ciment que no pas herba, doncs tot això sortia amb unes imatges molt impactants i li van prohibir.
Ens quedem amb aquesta de sortida, company.
Tenia més coses, si algú li interessa, Enola Gay, evidentment, el famós avió de la bomba atòmica, tenia, què més, Fortunate Son dels Creedence, tenia el Give Peace a Chance del John Lennon, o una de molt potent, que és el Machine Gun de Jimi Hendrix, que també amb quatre compassos ho diu tot.
Joan Baez també en tenia algunes, era una de les...
Hi ha hagut de seleccionar entre 168.
No, normal. Company, merci.
Fins demà.